Aquest dijous, dia 26, Pere Sales xerrarà sobre els mallorquins i les epidèmies i ho farà a l'auditori d'Alcúdia. I per això, perquè ens en faci un petit abans, l'han convidat a Guàrdia Baixa a la ràdio. Pere, benvingut. Bona tarda.
Hola. Bones tardes.
Per tant, bé, sabem que la Covid-19 no és la primera epidèmia. No. De mallorquins que en puguin recordar, podrien recordar alguns encara la crit del 18.
Ja pots, però.
Pots. Sí, sí, sí. Però algun podria recordar alguna cosa. I això és el que faràs tu, repassar una mica quines han estat les principals epidèmies que han afectat a Mallorca. Si haguessis de nomenar així les més grosses, que segurament les més grosses quantifiquen quant a morts,
sí,
no?
Sí, llavors sí, ara no tant, però...
Ara també ho poden quantificar com a conseqüències econòmiques, també,
exacte,
moltes coses.
O número de malalts.
O número de malalts, també.
Sí.
Si haguessin de parlar de les epidèmies o pandèmies grosses que han afectat Mallorca, quines morts diries?
Evidentment, hauríem de començar per la pesta negra. Aquesta havia de ser la primera, que jo no en parlaré massa perquè me centraré un poc més cap a nosaltres, no? Un poc més cap a l'època contemporània. Però la pesta negra, com a tota Europa, i jo crec que encara a nivell mundial és la que s'endú tota la palma. Quan se pensa en una epidèmia, se pensa en la pesta, i concretament en la pesta negra. Després també a 1652 n'hi va haver, però en aquest cas, per exemple, no va afectar Pollença, va afectar no tota l'illa en general, però allà on va afectar molt. A Eivissa, per exemple, pràcticament la va despoblar. També era pesta bubònica. I ja, si ja m'ho anem un poc més a prop, n'hi ha una que és la que també inaugurarem l'exposició paral·lela en aquesta conferència,
sí, sí.
No? I que també va ser de pesta, curiosament, el darrer brot de pesta que hi ha hagut a Mallorca i un dels darrers d'Europa. I aquest, encara que només va afectar a tres pobles, i de forma molt significativa un d'ells, que és Son Cervera, aquesta realment va ser molt impactant perquè pràcticament va desaparèixer Son Cervera. La mortalitat en aquella comarca, la comarca de Llevant, va ser més alta fins i tot que la pesta negra. La sort o l'encert, perquè jo ho diria més un encert i una sort, va ser confinar-la en aquella malaltia,
ja
en l'epidèmia, a la inversa, diríem, és a dir, confinar els que estan malalts, ja no els que estan bons perquè no se posin malalts, confinar-la amb un cordó sanitari a dir-la comarca de Llevant.
Això va ser, diríem, el remei que se va posar perquè no s'estengués.
Això va ser la salvació de Mallorca. És a dir, Mallorca pràcticament ja és desapareguda si no s'atura aquella epidèmia allà dins, que tenia una mortalitat extraordinària, que encara ara m'ho estan demanant per què era tan alta. Sí. Encara ara no està ben clar per què, perquè la pesta havia anat davallant un tant la seva mortalitat, a mesura que passaven el temps, perquè la gent també s'anava fent més immune, anaven passant, no mai se te fas immune del tot, però les generacions que ho van superant podien estar més preparades. I de cop i volta aquell brot va ser tan fort perquè potser hi havia qualque variació dins el bacteri o alguna cosa que va fer que o no sabem ben bé. De fet, ho havíem d'estudiar, ara que havia passat, ja estàvem en contacte amb l'Institut Pasteur, l'equip que havíem de preparar aquest 200 aniversari de la pesta del Llevant, i havíem de fer excavacions, havíem de treure qualque resta, l'havíem de dur a França, perquè s'estudiassin exactament quina era aquesta cepa concreta, i el Covid ens ho va aturar. Ho havia de dir, una altra epidèmia,
sí,
una altra epidèmia al segle XXI. I d'això, me'l va aturar això, me'l va aturar també el recorregut de l'exposició, el Congrés Internacional que havíem de fer, tot va quedar a l'aire i ara tornar-ho a posar en marxa d'aquella manera, també.
I a la mesura de les possibilitats. Idò, parlaves de la pesta, si ens acostem més cap aquí.
Sí, encara en tenim més. Hi ha alguna epidèmia de còlera en el segle XIX, també molt important. Clar, tu m'has dit que n'hi has de destacar algunes, ja n'estic destacant massa per aventura.
Sí.
Però bé, aventura farem així un recorregut. El còlera de Palma de l'any 65, només va afectar Palma, però també va ser molt important. I després ja m'haurem d'anar en el grip de l'any 18, que per número de morts, per exemple, el grip de l'any 18 a les Balears en té tants com la pesta de Son Cervera. El que passa és que se distribueixen en totes les illes. Clar, i ja queda un poc més diluït, és a dir, la taxa de mortalitat no és tan alta, però, com ara passa amb el Covid, la taxa de contagi va ser de tal magnitud que encara que la mortalitat sigui baixa, si hi ha molta de gent contagiada, els efectes poden arribar a ser ja iguals. I de fet, El grip de l'any d'avui segurament és l'epidèmia que ha mort més gent de tota la humanitat. Segurament n'han mort més que la pesta negra. No se sap això ben bé, perquè era en temps de... l'època medieval era molt difícil saber estadístiques i tot. Clar, això era molt
no
difícil.
No tenim el mateix recull de dades. Clar,
ara, sabent que en termes relatius la pesta negra va ser molt més important, però en termes absoluts, uh-huh, és a dir, el número de morts absoluts en el món, clar, amb un món que ja té un 2.000 milions de persones, segurament ha estat la que s'ha dut més gent cap endavant, i a més gent jove, bé, entre 15 i 65 anys és el grup d'edat en què més va afectar. I en aquesta època de l'any que ara estem vivint, entre el que ara se parlava la segona onada del Covid, va ser la segona onada de la grip del 18, la realment la que va fer mal, i concretament a Mallorca i a Pollença, el mes d'octubre i novembre es van concentrar ja totes les morts.
Xerraves d'aquest cas de Son Cervera i d'aquest cordó sanitari que se va fer perquè no s'expandís la pesta. Això vol dir que davant d'aquestes pandèmies sempre les autoritats han dictat mesures de contenció.
Sí,
és així?
És molt important. Sí, això és una de les ensenyances que ara havíem com oblidat i que a la gent li costa un poc entendre. I jo no diria que sempre que han pogut, perquè quan no han pogut, hi ha hagut aquests estralls tan forts, a la pesta negra no se varen fer aquest tipus de mesures, perquè encara no hi havia ni institucions ni possibilitat de poder-les fer, i ni tan sols hi havia experiència. Feia bastant de temps que hi havia hagut els darrers episodis, les darreres epidèmies, ja feia un temps d'aquesta magnitud, a la pesta de Justinià, etc. Però a la pesta negra just serveix per començar a assetjar algunes coses.
I segurament hi consciència, perquè en aquest temps es podia interpretar que eren càstig divins.
Clar,
o coses
no,
així. Vull dir que...
la ciència no
podia... Era una circumstància diferent.
I així tot, la medicina del moment determina que això és positiu. Per raons equivocades, perquè de fet, estava dividida en dues grans branques, la medicina que té l'arrel encara a Hipòcrates, a l'època medieval, i fins al segle XIX. En el segle XIX encara actuen d'aquesta mateixa manera, però són metges, que ho diu, i que tenen la certesa, segons ells, de que, diríem, les males olors que fan que s'imprenni la morfera d'àtoms, d'uns àtoms que són, que anomenen miasmes, una espècie de bolles amb uns llanxos, que això, si n'hi ha molts, pot infectar l'aire, pot desequilibrar els humors, infectar l'aire i provocar una epidèmia. Això bastaria llevar les males olors, però també, com que aquests miasmes duen llanxos, poden anar enginxats a la roba, o fins i tot a la brutó, a les mateixes persones, i dur-lo d'un lloc a l'altre. Llavors la medicina s'hi divideix en dues branques, una que diu basta que netegem i llevem les males olors, o quan hi ha una epidèmia el que hem de fer és protegir-nos a nosaltres i evitar que surti del seu lloc, d'allà on ha sorgit aquest mal. Després li donarem també causes divines o el que sigui, però de moment també fem aquestes dues coses. I això ja de vegada hi ha més consciència que s'ha de fer, però una cosa és que la medicina i fins i tot la societat sigui conscient que s'hagi de fer, i l'altre és que se pugui fer. Això és molt difícil de fer, i per això que no. Per començar, hi ha d'haver un cert convenciment de la població de que ho val la pena fer aquest sacrifici. Perdre la llibertat, per tant.
Clar, això ho veiem ara.
I segona, hi ha d'haver unes autoritats que passes d'imposar aquestes mesures. I això no s'acabaran d'imposar bé. Fins a l'època moderna n'hi haurà, se començarà. A principis del segle d'avui la pesta de Marsella ja se comença a controlar bastant. I en el segle XIX a Mallorca se controla molt bé, però perquè ja hi ha un estat liberal, ja hi ha un exèrcit permanent, que el l'endemà que se va declarar que allò era pesta, encara no se diu pesta, se diu que és una malaltia contagiosa, el l'endemà ja hi ha soldats evitant que la població surti d'Artar i Son Cervera. Si no tens un exèrcit permanent, això no ho pot fer.
Clar. Per tant, principal mesura és la contenció, no? El cordó sanitari.
Sí. De fet, jo diria que totes les epidèmies, fins i tot avui en dia, perquè una epidèmia sorgeix, per definició, quan la medicina no, ordinària no pot donar resposta, ni la medicina ni la pròpia vida quotidiana, no pot donar resposta en aquesta pèrdua sobtada de salut que té una part concreta de la població. Si no pot donar resposta, s'han de posar mesures extraordinàries. I aquestes mesures extraordinàries passen, com que això és motivat per malalties infeccioses que se contagien, i ara ja sabem que se contagien no per aquests àtoms en llanxos, sinó per germans i per microbis, però en el fons és el mateix. Unes més bones de controlar que d'altres, també, també és vera, i l'única manera és posant aquestes mesures draconianes d'aïllament, utilitzant la força. La força i el convenciment, les dues coses han d'anar juntes. Bé, això, a mesura que passa el segle XIX, se va fent cada vegada millor. I a Mallorca, aquest episodi concretament de pesta va servir també per conscienciar la, la població. De tal manera que nosaltres hem comprovat que a mesura que passa el segle, bé, a mesura, just després, ja no, no importa que les autoritats imposin, és al contrari, la pròpia població, que quan hi ha un perill com el còlera que ronda a prop, per les costes europees o peninsulars, ja demanen que se posin aquests, aquests cordons, en principi al voltant de l'illa de Mallorca. Homes armats a tot el litoral per controlar el contraband, per controlar que no tothom el que vengui passi una quarantena, etc., depenent del, del lloc d'allà on vagi. Però curiosament és la població ja que el va demanant perquè han tingut aquest episodi tan a prop que no ha importat que un metge de dia si hi havia una epidèmia. Que si va. Se mor el pràcticament, és a dir, Son Cervera se varen morir quasi 1.000 persones en molt poc temps, en quasi un mes. A la resta de l'illa estaven aterroritzats, no em portava que ingés qualcú que et digués allò, ara mos ho han de dir, que hi ha una epidèmia.
La por
mateixa ja va fer, i tota una experiència que venia de més endarrere, allò va fer que a partir d'aquells moments la medicina preventiva d'aquest tipus, que també s'utilitzava, no em portava arribar l'epidèmia a Mallorca per crear aquest tipus de mesures, va anar tenint molt d'èxit. El problema que tenim ara, això des de l'any 18, no han tingut una altra epidèmia d'aquest estil que ens preocupa realment. Llavors, ja han passat, tu has dit que algú se'n recorda, pràcticament
poca
experiència generacional amb una epidèmia no n'hi ha. Al contrari, ja hi ha el convenciment equivocat que això era una batalla, la lluita contra les infeccions, una batalla que s'havia guanyat ja.
Ja.
I ara això costa. Costa tornar a fer entendre la població el que els científics ja sabien, és a dir, que la lluita contra les infeccions no estava guanyada. Nosaltres, precisament en aquesta exposició, els darrers panells estaven dedicats a malalties bacterianes, moltes d'elles, per tant, que teòricament s'han de curar amb antibiòtics, que eren emergents, com la tuberculosi. I també encara van s'atendre de posar dues planes de diari que deien que a la Xina hi havia també una amenaça nova, que en podia ser, que també hi havia un virus i que podia ser que... Però en una manera secundària, etcètera. Però la idea de que connectàssim, la gent que mirés l'exposició, aquella epidèmia de pesta a el que podia venir, i que no era cap idea de ser ballada. El que passa és que nosaltres mateixos, que vàrem fer això, a la qual també hi havia metges que estaven col·laborant amb aquesta exposició, i farmacèutics, ho posàvem, però no mos ho creiem.
Ja.
No ho interioritzàvem. Posàvem allò allà, però si m'ho haguessin dit, pot ser que m'ho haguessin d'aturar de fer aquesta exposició perquè estiguem dins d'una epidèmia. No m'ho haguessin cregut.
Clar.
A la pràctica...
També ho veieu com aquell virus llunyà de la Xina.
Llunyà de la Xina, no? I que perquè la Xina sí que estan endarrerits, per això tot el món no passarà, etcètera, etcètera. No sé, però si m'ho demanessin diríem, sí, podria ser, evidentment, aposto per home allà, però a la pràctica no m'ho creiem. I això jo crec que ha passat a tot l'estament, no només polític, sinó mèdic, de tot el món. La mateixa OMS li va sortir un poquet de sorpresa.
Eh?
I ho sabien, ho sabien perfectament de què podria passar. Però...
I vi aquesta poca consciència del 18 que tu parles, ara sí que ens recordarem que les epidèmies poden tornar.
Que hi són, que no només una cosa teòrica, sinó que és una amenaça real que la poden tenir.
La grip de 18 va tenir molta mortandat, com tu vas dir, també les mesures van ser idèntiques, contenció...
Sí, però no tant.
No tant.
Hi va haver un problema a la grip del 18, un dels problemes principals, amb aquest tipus de mesures, i és que se posa en marxa, l'epidèmia comença en el final de la Primera Guerra Mundial, i la majoria de països no declaren l'epidèmia, per tant el moviment de població se fa... Per què no la declaren? Perquè censuren la pròpia epidèmia. I l'únic que ho comença a dir-ho és Espanya, i per això se coneix a la resta del món com la grip espanyola, perquè són els primers que comencen a dir-ho, però no va començar a Espanya, va començar als Estats Units, ja. O a la Xina, és a dir que no se té clar. Clar, però quan ja se va dir quan ja se va posar en marxa mesures, ja estava estesa per tot, ja pràcticament, i les malalties respiratòries, a més, són més males de controlar mitjançant cordons sanitaris, això és un altre problema, també. Però el principal va ser aquest, ja estava estesa quan hi havia consciència de que això funcionava. I se varen fer de mesures, se varen tancar escoles, per exemple, no s'anava a escola, els bars no se varen tancar de tot, però se varen limitar, igual que les iglésies. Això més o manco com ara, eh? Sí. Dir, per exemple, se varen llevar a pollant-se totes les taules i cadires de l'interior del bar perquè la gent no estava molt perfecta. I no sabien la gent que usava, sabien ja coneixien els microbis i els bacteris, però el virus encara no el coneixien. No sabien quina era la gent que usava, però la intuïció va ser bona, i va ser posar mesures per tant bones, i si estaves malalt també estaves aïllat, etcètera, airejar les cases per llevar les males olors, encara molt de cases, però ara ja veiem que també és bo.
Sí, que
se'n varen fer de mesures, se va contagiar molt, és a dir, la línia del tren era una de les que més se va estendre el grip, també lògic, és a dir, les concentracions de població dolentes, és a dir, les altes densitats dolentes.
Uh-huh. I bé, hem vist que també de totes aquestes emergències sanitàries, l'OMO, el mallorquins, perquè és rar del mallorquins, n'hem acabat sortint. Que això, em manco avançats científics, cara, que això també ens pot fer reflexionar una mica, ara que estem en millors posicions, sempre perquè se n'ha sortit, per trobar un remei, perquè la població arriba a immunitzar-se, per dir-ho d'alguna manera. Com n'han sortit de tot això?
Sí, un poquet per tot, per el que tu has dit, perquè ja he dit en el començament que tota epidèmia suposa un fracàs entre cometes de la medicina i de la pròpia societat, però a la vegada, sense la mateixa medicina i la mateixa societat, no se'n podia sortir. I el verit ha acabat triomfant, fins i tot en episodis tan catastròfics i apocalíptics com la pesta negra. L'humanitat se n'ha sortit. Ara, més encara, i hem de tenir en compte una altra cosa, que estan parlant d'epidèmies, i estan comparant, però en molts aspectes no tenen comparació. Històricament, una epidèmia, com tu també has dit en el començament, comportava una elevació abrupta i molt important de la mortalitat. Mm-hmm. En el segle XX, i no només això, sinó que fins i tot tenia conseqüències demogràfiques. Mm-hmm. És a dir, que baixava la població, i fins al segle XIX retrocedia la població mundial o europea, per culpa de les epidèmies. En el segle XIX té conseqüències demogràfiques, però ja no són tan importants, perquè ja s'han fet aquestes mesures i se localitzen. No és el mateix que el còlera només estigui a Palma, que estigui per tot. Per tant, els efectes demogràfics ja són minsos. I en el segle XX, la mortalitat per les epidèmies no és gens significativa demogràficament, però sí que abans el número de malalts. I això, com que l'humanitat ha anat progressant, no li basta que una epidèmia provoqui una relativament baixa mortalitat. Relativament, però en provoquen, eh? Perquè si no serien importants. Sinó que els estàndards de vida signifiquen que també s'ha de controlar les malalties, no se poden col·lapsar els sistemes sanitaris, perquè podien provocar altres derivades que no coneixen quines són, molt d'aspectes. Per tant, això ja en si mateix, el canvi de concepte d'epidèmia, ja va fer que l'OMS declarés que per haver-hi una epidèmia no necessàriament ha d'haver una elevació de la mortalitat, sinó del número de malalts. Això ja és una de malalts afectats.
Sí, sí.
Per tant, ja és una cosa important. I la segona és que cada vegada més la humanitat està més preparada per fer front a aquests episodis. I molta gent diu, si està tan preparada, com si ara tenim una pandèmia mundial que ens està aturant? La tenim perquè hem progressat molt i estem molt ben preparats. Si aquesta mateixa epidèmia hagués passat en el segle XIX, ni ja s'han donat compte. Per començar, perquè la població principal allà on afecta ja no eren, ja havien mort per malalties ordinàries, per infeccions ordinàries. Sí. El major de 65 anys pràcticament ja no n'hi havia.
Ja.
L'elevació de mortalitat ja era tan mínima, i fins i tot de malalts, perquè no eren. Com que hem avançat tant i hem progressat tant, gràcies també a la inclusió de vacunes i antibiòtics, ara que se'n parla tant, de que si vacunes si vacunen
no,
que pareix increïble això,
sí.
Gràcies a això hem pogut arribar aquí on ara som. El que passa és que ara també nosaltres demanem més i demanem que també han de salvar tot el grup de població per igual, el que és totalment humà i lògic, i a la vegada no ens conformem en que hi hagi més o manco morts, també la gent ha d'estar sana. Val? Darrer punt, per evitar precisament això, no sé si dir la humanitat o la comunitat científica o tot plegat, en pintura en manco d'un any tindrem 4 o 5 o 10 vacunes testades i en garanties de poder aturar una pandèmia. Això és un logro que aquells que dubten haurien de, no sé, de fer un pensament, de dir, s'haurà aconseguit un dels hites de la humanitat,
sí, sí.
I encara no,
i de la
en dubte de tot. Això costa molt, hi ha d'haver molt d'esforços, hi ha d'haver molt d'element, i encara no sabem com, estic parlant en futur encara, sí. Perquè encara no sabem com anirà, però tot apunta a que s'haurà donat una passa molt, molt important i segurament mos prepararà per futures epidèmies, però en vendran més i diferents. Ara, i hem de pensar que els mateixos èxits, com aquest que he dit fins ara, moduen reptes nous. Els antibiòtics suposen una de les causes de la davallada de la mortalitat epidèmica més important del món, perquè totes aquelles causades per bacteris les han pogut descontrolar. Clar, però ara surten bacteris resistents, perquè per l'ús i abús dels antibiòtics. Vàlido. Tenim una altra reta, hem de fer antibiòtics nous o hem d'utilitzar de manera més específica, etcètera, etcètera, perquè si no tindrem una altra que tindrà una mortalitat puntura més elevada, sortirà que un superbacteri que ara estan confinats a dins, aquesta paraula de moda, a dins un hospital i sortiran a de fora. Clar, però això és un repte nou, no és que... No és una teoria de la conspiració, de que ara això està... perquè cada vegada que avançam m'ho anant creant problemes. Un altre problema que tenim és que som molts a la Terra.
Una població molt gran.
Una població d'entre 7 i 10 mil milions de persones té més riscos que una població que només són 2 mil, epidèmics sobretot, i que una de 500. Té més riscos de crear epidèmies, però també té més facilitat per poder sortir d'aquestes epidèmies. Però, diríem, el repte ecològic és molt important. Si nosaltres entrem en contacte amb nichos ecològics que fins ara no estaven i entrem en contacte amb virus i bacteris nous, sobretot virus en aquest cas, que estan a dins animals o grups humans aïllats i ara entrem en contacte amb ells, això ens pot crear un problema nou. Però això és producte del nostre èxit, el nostre creixement de població, perquè hem fet les coses bé com a espècie. Però a la vegada també tenim externalitats negatives que no actuem amb prou, diríem, amb prou cura la natura, l'ecologia, etc. I això són... Jo ho entenc així com a reptes i aquests reptes no mos pensem que ara sortien d'aquesta i ja estarà tot arreglat.
Clar, sobretot aquest avís de que això de la, que les pandèmies o epidèmies eren història. Són història perquè han passat, però no han desaparegut.
No han desaparegudes. I el problema és que no tenim memòria. Aquesta diferència entre memòria i història és molt important. Sí. No hi ha memòria epidemiològica. O Occident, perquè a altra banda del món, sí,
clar,
si anem a Àfrica, sí que n'hi ha.
Clar,
però a Occident no hi ha memòria epidemiològica. Han fuit a les generacions que estaven entre mig. I per això crec que la feina dels historiadors, dels demògrafs històrics, de la història en general, és crucial en aquest punt. I jo he trobat a faltar a dins... molt de la gent en general i també un poc a les autoritats sanitàries o fins i tot dins la comunitat científica un poc més d'aquests coneixements històrics perquè hi has ajudat a fer entendre un missatge a actuar i fins i tot aquí hi és una governança dins aquests episodis puntura més clara.
Molt bé, gràcies Pere. A quina hora faràs la teva conferència dijous?
A les 7:30
inaugurarem
l'exposició i la conferència segurament serà a les 8.
Més o manco això és l'horari.
Sí, perquè...
Per venir cal que traguem en reserva...
Quan això ho fan, ho solen fer així, que la gent telefoni a l'auditori.
A l'auditori.
Que telefonin allà per estar segur. Però a l'auditori, quan és molt gran, hi haurà puesto segur.
Res, una adaptació més a la pandèmia.
Molt bé.
Gràcies, Peri, que vagi molt bé.
A tu.